benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Bitxo i Canyella. En aquesta ocasió per parlar de pantallisme o de l'addicció a les pantalles, un fenomen que afecta de manera creixent a adolescents i joves a la nostra societat digitalitzada.
Sí, Alba, perquè més enllà del seu impacte en el rendiment acadèmic, aquesta dependència pot generar aïllament social, problemes emocionals i també conflictes familiars.
És un fenomen social que no vam veure venir, però que ara s'ha instal·lat a la nostra societat i coneixem els riscos. Cal fer un bon acompanyament digital en la infància i en l'adolescència per ajudar a evitar els perills derivats d'aquest ús abusiu de les noves tecnologies.
Per repensar la nostra posició, corregir l'orientació i estalviar conflictes i mal de caps amb les pantalles, hem convidat a Bitxo i Canyella, Anna Ramis, mestra, pedagoga, creadora de contingut i autora del llibre El teu cervell és meravellós. Que no t'atrapin les pantalles. Hola, Anna.
Hola, com esteu?
Doncs, Anna, constantment es publiquen estudis sobre les conseqüències negatives de la sobreexposició dels infants a les pantalles, problemes en el desenvolupament de les habilitats comunicatives, dificultats per aconseguir concentració, menys capacitat per regular les emocions, poca imaginació i creativitat, augment també de la probabilitat de desenvolupar futures addiccions i un llarg, etcètera, etcètera. Malgrat això, el més habitual és veure cada vegada més nens i nenes més petits amb mòbils o tauletes. Què està fallant?
Doncs estan fallant dues coses, o estan passant dues coses. Una, que aquesta informació que es publica no arriba, a qui ha d'arribar, que són els pares i les mares, i segueixen pensant que no passa res, que nosaltres també miràvem la tele i tot ho posen al mateix calaix. I dos, està passant que és tan fàcil i tan automàtic i tan còmode i tan facilitador de la vida posar una pantalla amb un infant i que s'acabin tots els problemes, conflictes, totes les situacions desagradables en família, que és terriblement fàcil recórrer-hi.
Tot i això, penses que no s'han de prohibir les pantalles?
A veure, de 0 a 3 hauria de ser res absolut.
Res.
Tendint a res absolut. L'única excepció de 0 a 3 és poder fer una videoconferència amb els avis o amb la mare o amb el pare si estan fora. És a dir, aquest cas queda salvat. Dels 3 als 6, comptades vegades i per motius molt, molt excepcionals. Que un motiu excepcional no és anar al restaurant. És a dir, un motiu excepcional és, no sé, posa un vol molt llarg i hem acabat tots els recursos que teníem i el darrer dels recursos és una estona de pantalla. A partir dels 6 anys, els nens i nenes poden començar a fer usos amb les pantalles perquè veuen que els seus adults i els altres nens i nenes de l'entorn en tenen. Per tant, el millor serà que comencem a fer algun tipus d'ús, però, evidentment, és com la introducció als primers aliments. Han de ser de molta qualitat, molt ben controlats i en situacions en què sempre els acompanyi algun adult. No estarem introduint, no sé, qualsevol menjar sense que l'adult estigui davant. No? Per tant, els productes digitals també han de ser introduïts en petites dosis, amb una temporalitat molt limitada, amb un adult que acompanya, amb un contingut molt seleccionat, què anem a fer, etc etc.
I són totes les pantalles aquestes que estàs comentant o només és el mòbil, també televisió?
No, hauria de ser tot. Quan diem pantalles, estem dient un genèric per dir dispositius digitals. Uh-huh. I quan diem dispositius digitals, volem dir els que tenen pantalla gran, Smart TV, tot el que està connectat. Estem dient els superpetits, l'Smartwatch, això també ho considerem pantalla. I estem dient dispositius digitals perquè també incloem els dispositius d'assistència de veu, les Alexes i companyies.
Això també és considerat.
Home, s'ha de vigilar perquè també se'n pot fer un mal ús. Els adults ja se'n poden fer un mal ús i els infants també.
I si fem mal ús, quines conseqüències poden tenir en els infants?
Clar, el problema dels mals usos és que com més petit és l'infant, més petita és la criatura, més greu és el dany. Per què? Perquè el cervell de l'infant neix profundament dúctil, maleable, que pot canviar molt i que s'està formant. Aleshores, un mal ús habitual, com seria quan els nens mengen, els posem una pantalla, els està fent un mal bastant definitiu. Diversos mals. Una, no veuen com mengen els altres, perquè davant d'una pantalla no veuen res més. No s'adonen del que mengen, per tant, estan perdent part de la identitat en saber si això m'agrada L'altre dia amb un nen bastant petit em deia a mi m'agraden les mandarines però les taronges no. Mira quin filar més prim de distingir. Aleshores perden aquesta capacitat de distingir gustos i perden una cosa molt important que és la sensació de sacietat. Aleshores, com que això sabem que pot interaccionar amb trastorns de conducta alimentària, doncs permetem que aquest nen i nena mengi sense pantalles, detecti quan en té suficient i alhora estem prevenint una malaltia que pot esdevenir-se més endavant. Aleshores, com més petits són els nens, més vigilants hauríem d'estar a fer uns usos molt puntuals, molt acompanyats, de qualsevol tipus de dispositiu molt controlat, perquè sabem que aquest cervell ho està registrant en la que en diríem la placa base, és dir, això anirà pel resto de la vida. Que això no vol dir que aquests infants estiguin condemnats, però sí que després costarà molt més rectificar-ho.
Pot afectar també el desenvolupament cognitiu?
A veure, el que està afectant és que s'està construint una part molt important del cervell que no acaba de construir-se fins que som adults, que és el lòbul prefrontal. En el lòbul prefrontal passen o s'hi donen aquestes coses que sabem fer els adults, que són les funcions executives superiors, que són els que ens permeten prendre decisions, desviar una variable emocional o factual que ens distrauria de la decisió que hem pres, sentir satisfacció perquè estic aconseguint gradualment el que m'havia proposat, enfadar-me si veig que vaig més lent del que m'havia proposat. Tot això són funcions adultes. Perquè aquestes funcions es donin calen dues coses. Que en l'entorn hi hagi qui ho estigui fent, és a dir, els nens necessiten models adults que estiguin fent conductes adultes, i cal que els nens se'ls deixi practicar. No es desenvolupa sol aquest cervell. És practicant que es va desenvolupant totes aquestes habilitats. Quan posem pantalles, no és que les pantalles les trenquin. És que un nen veient pantalles no desenvolupa res, només la visió i bueno, la memòria visual, poca cosa més. Aleshores, cada estona de pantalla té un cost d'oportunitat. En aquell moment la criatura, el nen, la nena, l'adolescent, no pot fer una altra cosa. Per tant, s'està perdent de desenvolupar competències, habilitats cerebrals que li serviran per seguir aprenent, per gestionar-se millor, per gestionar la pròpia decepció, el propi enfadament, per sentir la pròpia satisfacció interna quan una cosa es va aconseguint. Clar, davant d'una pantalla, l'únic que tens és la satisfacció que la pròpia pantalla et proporciona. Estan pensades per això, per tenir-nos ben enganxats.
De vegades és sorprenent veure com un nen o una nena molt petit, molt petita, agafa, no sé, la bossa de la mare, fica la mà, agafa un mòbil i comença, no?, obre aplicacions, a moure's com un adult. O sigui, això a mi em deixa que dic,
però fixa't,
com és possible?
El que ha passat, i això, bueno, doncs els superintel·ligents personatges que estan inventant aplicacions i estris, han fet que cada vegada sigui més fàcil fer servir un estri. Les tablets es van entrenar amb ximpancers. Un ximpancer sap buscar quin és el ram de plàtans més interessant. És senzillament anar passant el dit. I si el descarto, el descarto. Aquests moviments d'un dit són senzillíssims. Estan pensats perquè qualsevol ésser humà, analfabet de qualsevol cultura o llengua humana, sàpiga fer servir una tablet o un smartphone, perquè només movent un dit no li cal saber ni llegir ni escriure en cap llengua del món. Per tant, són molt intel·ligents perquè han col·locat dispositius digitals i apps a tota la població mundial, inclosos els nens analfabets. No és que siguin molt llestos, és que els dispositius i el que hi ha en ells està pensat perquè ho pugui fer servir tothom.
Mira, això no ho sabíem, que s'havien entrenat així les tablets. Els teus vídeos expliques que molts pares i moltes mares utilitzen, que ja ho estem parlant, això a la conversa, però que utilitzen precisament les pantalles, no, aquestes tablets, aquests mòbils, com a xumet digital, no? Això que comentes, doncs, d'anar a un restaurant i ho veiem, no? Sortir i ho veiem, que estan extasiats allà amb la pantalla. Clar, això, com tu bé dius, és una ajuda ràpida, però en un futur pot sortir molt car, no?
I en un present també, aquests nens s'estan perdent, doncs, tastar coses diferents, conversar amb els seus pares ajuda a desenvolupar el llenguatge, el pensament abstracte, el pensament concret, reconèixer algú més del restaurant. És a dir, no només és que en el futur poden passar coses, és que els nens, a base de pantalles, els anem limitant la presència en el món real. Aleshores, com es contrarresta això? Doncs sempre que sortim de casa, mentre tens criatures, has de tenir a la porta de casa una bossa amb alternatives. Quaderns, llapis, paper, joguines, joguinetes petites, un joc que encara no han jugat, jocs de butxaca, jocs... I després has de tenir la teva bossa mental de recursos per quan no tenim absolutament res. Cantem cançons, canto una cançó, la paro i la continues tu, faig veure que m'equivoco de lletra, començo una cançó, n'acabo una altra, juguem al veo-veo, conto números de matrícules, el que sigui. És a dir, hem de portar tots els recursos perquè jo, adult, no hagi d'anar directament al dispositiu digital i no hi hagi de recórrer tan fàcilment.
Per tant, la pregunta del milió, què hem de fer perquè els fills i filles aixequin el cap, és implicació dels adults.
Ser un bon exemple, si tu no vols que els teus fills estiguin tot el dia en pantalles, no hi estiguis tu, això seria el primer. O és que jo treballo, bueno, doncs quan estàs en ambient de treball, tanca't, posa que teletreballes, doncs li pots explicar al teu fill, la teva filla, escolta, jo necessito, o sóc autònom i teletreballo, o treballo també en diumenge si un client m'arriba, però llavors he de posar cara d'estic treballant i postura corporal d'estic treballant. Si estic al sofà fent scroll, no cola que treballo. Aleshores, el primer és ser un bon model, fer un ús restringit, que siguem nosaltres els amos del que fem, no que les pantalles ens diguin segrestats, que això passa molt perquè vas a mirar l'hora que és, i acabes mirant coses que no voldries mirar perquè t'han atrapat, i després, per altra banda, acompanyar-los en els usos que ells fan, de manera que molt progressivament vegin un bon model en els pares i els pares tinguin moltes alternatives perquè les pantalles siguin una cosa més en la vida dels fills.
A banda de donar aquests consells amb xerrades, per exemple, és una de les coses que fas, també expliques com solucionar els conflictes entre els pares i els fills? Algun tip?
Sí, però aquesta solució de conflictes ja ho explicava fa 20 anys. És a dir, primer hauríem de veure com prevenim els conflictes. Dos, hauríem de veure que els conflictes són naturals en la convivència humana. Si tu convius amb algú a diari, seria raríssim que no sorgís cap conflicte. I tres, és una cosa molt pròpia de la criança, és a dir, els nens tenen aquesta capacitat de posar-nos a límit. Per tant, els tips de com gestionar conflictes ja els donàvem fa 20 o 25 anys. I són els mateixos, perquè els conflictes són iguals.
Doncs estar presents, no? Seria...
Exacte. Fonamentalment, estar presents i fer d'adults. No implicar-nos com si fóssim una criatura més.
Doncs Anna Ramis, gràcies per aquesta estona amb Bitxú i Canyella.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si et sembla, fem 5 cèntims amb dades per entendre millor l'abast d'aquesta problemàtica. Tot i que la paraula addicció l'associem a les drogues, a les substàncies estupefaents, les addiccions van molt més enllà.
Doncs sí, segons l'Organització Mundial de la Salut, una addicció és una malaltia física i psicoemocional que crea dependència o necessitat respecte a una substància, activitat o relació. Des de fa uns anys, les tecnologies han provocat un consum abusiu en gran part de la població, especialment en la més jove, que en molts casos són incapaços de viure sense pantalles.
Doncs va, Alba, algunes dades.
Mira, doncs per exemple, l'edat mitjana d'edat en la qual tenen el primer mòbil és amb 11 anys i el 95% d'aquests telèfons tenen ja connexió a internet. El 57% dels adolescents ha vist porno, la meitat abans dels 12 anys. El 42% assegura haver rebut alguna vegada missatges de contingut eròtic o sexual i un de cada 10 ha rebut una proposició sexual per part d'un adult a internet.
Són dades colpidores.
Sí, molt fortes.
Per parlar del tema i conèixer l'opinió de primera mà des de diferents posicions, la d'adolescents, la de joves, la d'una mare d'adolescents, ens acompanyen avui Vanessa Luna.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Charlotte Leal.
Hola.
Adrià Tirado.
Hola.
Benvingudes i benvingut. Per començar, la primera pregunta, t'incloc que a tu també, Alba. Com diríeu que és la vostra relació amb el mòbil? Bona, dolenta, addictiva...
La meva, començo jo.
Vinga, va.
La meva és molt tòxica.
Sí?
És molt tòxica, passo moltes hores davant el mòbil, camino pel carrer mirant el mòbil, vaig al lavabo mirant el mòbil i crec que m'afecta bastant.
La teva paraula tòxica.
Tòxica.
Vinga.
Però ho reconeix, eh? O sigui que això ja és, sí. Ja està molt bé.
Jo, bueno, porto una mica... Sí que últimament ho estic agafant més, perquè TikTok sí que ho dic, que és una aplicació que utilitzo bastant, quan, per exemple, a l'hora d'estudiar sí que tinc una carpeta on tinc Classroom, documents i el que és coses del Chromebook del cole, de l'escola, i però sí que a vegades quan estudio desconnecto una mica i em poso amb TikTok, això sí que ho he de reconèixer.
Mira TikTok o tu també fas TikToks?
Veig més que faig, o sigui, tinc molt pocs.
Vale. T'has mirat alguna vegada, Charlotte, això de les hores que passem al mòbil? Saps això del benestar digital? Sí, no sé si has mirat alguna vegada.
Ho he escoltat però no ho he vist mai. No, o sigui, he escoltat que hi ha gent que ho diu i ho mira, però no sé, jo no ho veig encara.
I què ens dius tu, Vanessa?
Jo la meva situació actual amb el mòbil és que ha millorat bastant. Va haver-hi un moment amb el tema de l'Instagram i bueno, la meva creació de contingut que va ser tòxica. He après moltes coses. També m'he instal·lat noves aplicacions com el ChatGPT, que ara estic superviciada. Sí. Sort que em dona 10 preguntes, però podria ser com una persona, un amic o un professional, perquè li pregunto de tot. Em contesta d'una manera que m'agrada molt i que m'ajuda molt, però va millorant i cada cop agafo molts llibres.
Clar, perquè tu precisament tens un compte en Instagram molt actiu, ets una, bueno, podem dir el que es diu ara, una influencer. Per tant, a banda, l'ús del mòbil també és per feina, diguem-ne.
A l'ús del mòbil l'utilitzo bastant per al tema social, parlar amb companys, el tema d'amics, etc. Però, a banda d'això, ha estat Instagram.
Instagram per...
Una xarxa social, una xarxa social. La part tòxica té que veure amb una xarxa social.
Però perquè ets generadora de contingut.
Sí, però encara que sigui generadora de contingut, és una part creativa, la meva part. Vull dir, jo he consumit, hi ha un punt en què he consumit i he caigut en el consum i en l'addicció, vale? Però he tingut i faig una part de creació de contingut i per tant és una part creativa. Per tant, és que la meva part és doble, és creadora de contingut i també passiva d'addictiva.
Aquesta és la part que t'enganxa, la de mirar què fan uns altres, que és el que...
Bueno, això del TikTok, per exemple, que comentava la Charlotte, tu, Adri, també fas servir molt TikTok, és passar, i potser no sou conscients...
És que ni te n'adones, eh?
Jo, mira, de vegades tu mateix em passes coses de TikTok i et dic no puc obrir perquè no la tinc instal·lada al mòbil.
Doncs fas molt bé, perquè jo la tinc,
sí?
Me la vaig posar a la pandèmia i és la pitjor aplicació.
És addictiva.
La més viciant, perquè és aquest scroll infinit que dieu i que no s'acaba mai. És
I després, què et queda de tot això que has vist? Quina informació? Retens alguna cosa?
Realment no, perquè crec que fins i tot acabes desenvolupant una mica, mal dit, no? Però una mica de TDAH, perquè hi ha vídeos que quan són una miqueta llargs i no veus res que t'interessi, pam, 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 vas passant superràpid. O sigui, necessites com l'input molt ràpid. I si és un vídeo una miqueta llarg o que no, saps, que no t'està portant res, doncs a un altre, a un altre, a un altre, i així constantment. I aquesta, jo, és l'aplicació que de les que tinc, perquè, per exemple, la Vanessa ens parla de l'Instagram. A mi no em passa amb l'Instagram. La utilitzo molt per fer feina, pujo coses, tal, però ja està, fins aquí. O sigui, pujo i ja està. Però el TikTok... És que és infinit. Potser sí, això et passa a tu, no,
sí, Charlotte? Sí, a Instagram jo crec que tinc Instagram, però no tinc cap cosa publicada, no tinc res, el tinc buit. I TikTok sí que és com infinit. Tu vas passant i si alguna cosa no t'interessa, vas passant. És com buscar una informació que fins que no trobes el que t'agrada no segueixes passant. I jo a vegades he passat més d'una hora, dos o tres, més d'ahir.
Clar, que no t'adones que passa
el
temps.
Sí, passes i no t'adones. I em passa bastant.
Jo, Vanessa, tinc una pregunta, que volia dir això. Volia també saber i declarar quantes xarxes socials tenim i si teniu o no control, en cas de la Charlotte, parental, del temps.
Això és el que et volíem preguntar a tu, perquè clar, tu ets mare de dues nenes, com dèiem al principi, d'una nena d'11 anys i d'una de 14, que és l'edat que té també la Charlotte, 14 anys. Com ho tens això? Ho tens,
com
ja, ja que fas aquesta pregunta, ho teniu controlat? Tenen algun tipus de control parental, restriccions?
Parlem del mòbil i després parlem el de les xarxes socials?
Tot
en general.
I pantalles també,
i pantalles.
Televisió...
Vale, jo tinc la gran, jo puc comentar que ha hagut, per la meva part i per la nostra educació de casa, un forat respecte al que vindrà en la segona i un aprenentatge. Vale? La gran, que té l'edat de la Charlotte, vam haver de fer un contracte, va ser de les últimes de la classe en el 6è de primària que va tenir mòbil, va ser en abril.
Quina edat, això?
Això era, pues, no sé 11... si era 11 anys.
11 anys, mòbil.
Vale? Ella és de finals, vale? I va haver-hi una negociació, va comprar de segona mà, va haver de guanyar-se tenir el mòbil, ho va comprar de segona mà, ho va comprar a un familiar, i en aquell llavors, des d'abril fins a setembre d'aquest any, no va tenir control parental. Va arribar l'estiu i van trobar que va començar a haver-hi coses que parlaven entre alguns pares i ens van començar a parlar del que és el control parental. En aquella hora ens diré el Family Link, perquè teníem el que és un Android de sistema operatiu, i van començar a posar-lo a les tablets. Vale? Tal de petita. La petita sí que tenia tablet, però com a jocs. Vale? I a partir del setembre d'aquell any que ja comença l'ESO, comencem a veure el que comença a instal·lar-se, pues, aplicacions. No?
Perquè tu pots veure, a partir de l'altra aplicació, de control parental, tu pots veure el seu mòbil, diguem-ne.
Sí, hi ha unes limitacions. Tu pots, a través... És molt, per mi, superimportant tenir aquest tipus de control parental. Vale? Perquè marca un abans i un després, i a més em dono compte de coses que passen. Uh-huh. El forat que hi ha. I encara així hi ha forat, eh? O sigui, encara així hi ha forat. I llavors instal·lem aquesta aplicació i pots marcar uns límits. Una entrada d'una hora màxima, a partir de la nit de les 8:30 comences a marcar que no es pot utilitzar, i pots marcar per aplicacions un límit. És a dir, per exemple, TikTok, 15 minuts. Vale. Jo tinc marcada TikTok, 15 minuts. Instagram, a ella li agrada més Instagram. Hem hagut de negociar. Actualment, per mi, té massa. Té massa.
Quant té?
Per mi té massa, té 40 minuts.
Ostres.
Ah.
40 més 15.
Adri, quant t'ha sortit a tu avui?
No, però això és Instagram, cada aplicació individual. Bueno. A mi, jo al dia tinc unes 7 hores i mitja.
De Instagram?
No,
d'utilització
de mòbil. Bueno, però jo estic parlant de xarxa social,
xarxa,
eh?
Sí.
Vale? I després té el còmput total del mòbil.
Quan?
Vale. Actualment hem hagut de... Total del mòbil, actualment.
Ah, bueno,
actualment, eh? Què passa? Que aquella primera aplicació tenia un avantatge, i és que limitava el WhatsApp.
Mm.
En canviar a un tipus de mòbil tipus iPhone, vam haver de posar un altre tipus d'aplicació que no té control del WhatsApp, ni catxis, i aquí és on ha pujat. I actualment té un consum màxim de 5 hores i mitja.
Oh, al dia?
Sí. I tu dius, això és moltíssim, perquè va en contra de la meva... els meus valors. Però no sé com, inclús ho ha de portar, d'enganxar-ho, com s'ho porta, perquè arriba just a pelada. Estan en el col·le i tu t'expliques i dius, Vanessa, si li tens limitat, si tens aquí una educació a darrere, pues... I escolta'm, que no fa ús de l'Instagram.
Charlotte, tu, per exemple, tens algun tipus de limitació per part dels pares? Control?
Jo abans sí que ho tenia, perquè jo vaig, en lloc de tindre tablets de jocs, vaig tindre un mòbil que era més ben com una tablet perquè no tenia targeta.
Uh-huh.
Tenia 4 jocs, el telèfon i el clan, que és per veure dibuixos, que ho tenia als 9 anys. I d'ahir sí, em vaig canviar de mòbil, ara mateix, abans ho tenia, ara no tinc control parental, però sí que em vigilen les hores, o sigui que a vegades si em veuen una estona al mòbil em pregunten quantes hores portes o quanta estona. Sí que no, el control parental com a tal no el tinc, però sí que a vegades m'ho van controlar en ells particularment.
Ja, jo estic mirant, perdona, jo estic mirant i d'Instagram tinc 28 minuts avui. Ja. No, però espera.
De quina és l'aplicació que més tens,
WhatsApp,
si ho pots dir?
Hora i 40.
Bueno, no està.
WhatsApp,
I
que
TikTok, 55 minuts.
TikTok ja 55, veus?
I la resta per arribar fins a 7 hores?
Tinc internet.
Mm. Internet en general,
sí,
clar.
Sí, si llegeixo un diari o alguna cosa. Tinc Spotify.
Clar.
I...
Això també li compta, eh? A la gran,
i algun joc que tinc. Però...
I...
O sigui, el que més gasto... Uh-huh. és WhatsApp.
Tu control parental entenc que no en tens, però no. T'has plantejat, per exemple...
Autocontrol.
T'has plantejat posar alguna cosa...
Jo m'he baixat apps.
Hi ha aplicacions...
Per limitar-me. Bueno, el mateix iPhone, jo tinc iPhone, i també té un sistema que és per bloquejar-te tu, però és massa fàcil desbloquejar-ho.
Ai, sí, clar. Jo recordo de potser trucar a les 10 i que no t'agafin el telèfon, no?
Jo tenia una app que a les 10 se'm bloquejaven totes les apps. I llavors, per desbloquejar-ho, havies de posar un codi. Però era un codi que era com molt llarg perquè et donés temps a pensar si realment volies desbloquejar. Era com 30 dígits. Llavors, clar, al final ho acabes fent. I al final el que passa és que ho fas cada dia i dius...
T'ho treus.
M'ho trec, perquè ja no ho estic utilitzant.
Ara el que s'està fent és que hi ha com... una aplicació que fa que el mòbil sigui com més lleig,
sí,
i que tu no vegis totes les aplicacions amb els seus logos així boniques i tal, no? I potser, no sé si serveix o no, però diguem-ne que crida menys l'atenció el fet de clicar sobre, no?, els logos de TikTok, d'Instagram, de WhatsApp, que és potser el que més crida.
I crec que t'ha fet ja només mòbils per trucar.
Hi ha només mòbils per trucar.
I rebre correus electrònics, per exemple.
Missatges i coses així molt, molt bàsiques. I sí que és també... Bé, que hi ha com una corrent, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha gent que sí que ho fa... Però potser també és una mica com el que comenta l'Adri, que va a èpoques.
Realment, el que jo crec que la solució sempre és no tenir opció A.
Clar. Jo no tinc TikTok, doncs no entro. Clar.
O tenir un Nokia del 2000. Així.
Vols dir que l'autocontrol no funciona?
A mi no funciona. A mi no funciona.
Clar, el que crec que hem d'aprendre des de petits no és... controlar-nos i tenir un oci diferent, perquè, per exemple, Charlotte, tu que dèiem que tens 14 anys, quines coses fas, a part d'anar a l'institut? Quines són les teves activitats de lleure? Què fas?
Jo, per les tardes, faig majorets del dilluns, dimarts i dijous, i, doncs, a part de les salides, per exemple, a Reis, a les Salles Burros, Festa Majors... I majoret sí que és bastant divertit i entretenit, és una hora i mitja, a vegades dos. O sigui que sí, utilitzo també, també els dimarts aquí a la ràdio, i a la resta de dies ho dedico també entre fer deures, i sí que a vegades utilitzo el TikTok en hores lliures. Em poso a vegades sèries o pel·lícules i a vegades jugo a jocs tipus la Nintendo, o sigui que tinc... diverses opcions.
Està molt bé,
sí,
perquè...
Et preguntem això de les activitats perquè, segons dades de la Diputació, el 53% dels adolescents deixen de fer activitats d'oci com aquestes que se'ns estàs comentant per culpa d'estar amb el mòbil. Tu ets conscient d'això, que els joves tenen la sensació d'estar perdent la realitat, que no fan coses a la vida analògica?
Bueno, jo conec a persones o a amics meus o gent en general que no fa extraescolars, no sé si és exactament per això, però sí que no tenen ningú oci a les tardes, o alguns que tenen només una o dos cops a la setmana, i tindrà una activitat llarga durant la setmana és com una altra forma d'entretenir-te, de desconnectar, de fer el que t'agrada, i jo ho veig molt bé, això. Sí, sí.
Molt bé. No sé, preguntar-te també si quan quedes, per exemple, amb els teus amics i amigues, perquè això em crida molt l'atenció, quan veig a nois i noies de la teva edat que quedeu, de vegades us veig caminant pel carrer i cadascun de vosaltres, no? Generalizo mucho, però va amb el mòbil, o esteu asseguts, estan asseguts, no?, els joves a un banc i cadascú amb el seu mòbil, aleshores em crida molt l'atenció perquè dic... Per a què queden? Sí, estan allà tots junts, però
cadascú...
I es diuen
les coses pel mòbil, sí, en comptes de...
Segurament s'estan parlant per grups de WhatsApp, aleshores això em crida molt l'atenció. No sé si en el teu cas això passa.
Bueno, jo és que no soc molt de sortir, o sigui, vale, que a part dels meus extraescolars, jo quan surto és per alguna cosa en específica, o vaig a vegades sí que vaig a passejar, però amb una amiga o dos, no vaig amb un grup gran a sortir així. No em crida molt l'atenció anar a vegades a seure a un banc, no? Però sí que quan surto a vegades veig a un banc ple de el que són adolescents amb el mòbil, i sí que a vegades això de parlar per WhatsApp, en lloc de parlar físicament, a vegades és perquè volen dir-se alguna cosa, que una altra
no
vol dir
vergonya, o
sí, pot ser, o que, o que, per exemple, hi ha una altra persona al costat que no es vol que s'escolti, o això sí que m'ha passat algun cop, no estar assegut amb un grup gran, sinó amb una amiga amb cotxe, amb els meus pares, i volia dir una cosa, i ho escrius ahir, i doncs vas parlant ahir, però...
Curiós, curiós, sí. Aquest tema, eh? I Vanessa, a casa, estàvem parlant, no?, que intenteu tenir doncs, aquest control parental, ens parlaves de la primera nena, amb la segona dius que heu après coses, no sé si això va també per aquestes iniciatives de les que formeu part com Aixeca el Cap i Mobilitza't, no sé si va per aquí la cosa.
Pues mira, sí, jo volia explicar, en arrel de que jo soc del grup de les meves amigues, la primera mamà, vale, tinc un grup d'amigues també, doncs, de la petita, que em pregunten què tal la gran, què tal la ESO, què tal aquest canvi, no? Sempre estem pensant què passa quan arribem aquí. I el moment que va arribar l'ESO, no?, i va arribar el mòbil, i et pregunten què tal, és difícil o no, jo començo a viure, i comencem a viure a casa, un canvi també emocional, un aïllament, soc l'últim o l'última persona que no tinc mòbil, un canvi educatiu de respecte de com eduquen els altres pares i eduques tu, i això, pues, ens genera problemes. I junt amb la preadolescència, no saps quina part és preadolescència, quina part és addicció. Vull dir, ara mateix jo veig molt clar que no, en el moment, en el nostre cas, no, que hi havia les cigarretes, no, que el pare havia de posar, la mare havia de posar el límit, això no és correcte, clar, hi ha hagut un moment en què no hem vist, o encara no es veu, que això és una addicció, que això és un problema. I t'està venint l'adolescència. Jo no, em vaig sentir confusa. No vaig saber, bé, inclús posant aquests límits que us estic posant de control parental. Mm-hmm. Què passa? Que comentant-lo amb les altres mares de la petita, ostres, Vanessa, això és un problema, ostres, no em diguis, ostres... I clar, va dir, hem de fer alguna cosa. Jo no vull que la meva petita, que és la teva, la meva gran, que és la teva petita, que s'ajunta a la meva petita, doncs tinguem aquest problema. I aquí, doncs, diverses mares amb coneixement, no? Una advocada, mare del col·legi, una persona amb medis de comunicació, jo, amb coneixements econòmics i també pues, el tema de l'Instagram, no? I la primera que tenia la filla més gran, pues, van començar a moure's. I aquí va sorgir espontàniament també en la ciutat d'Aixeca el Cap, la plataforma Aixeca el Cap, i nosaltres, promogudes per una mare bastant liderant aquest tema, van generar la plataforma Immobilitza't, que és en el barri d'on jo visc.
I de què van aquestes iniciatives? Què busquen?
Pues van sortir juntes, eh? Inclús, no sé si Immobilitza't va avançar una miqueta més abans que Aixeca el Cap, o igual. La iniciativa d'Immobilitza't, que és la del barri, jo visc a Sabadell, en el barri de Canyon, vale? I la idea era que els fills i filles de la mateixa edat, en aquest cas de cinquès, quart, cinquè i sisè, poguessin avançar i que fessin que les famílies fessin pinya i que no tinguessin mòbil. Perquè si el teu fill no té mòbil, i el de l'altre
no,
i el de l'altre no el necessitarà. I d'aquesta manera, pues, intentar una comunicació, pues, a través del mòbil fixe o de la nostra manera. Com es fa això? Pues, clar, si veníem, per exemple, de la gran, en la qual jo vaig ser l'última, és intentar formar i veure aquestes addiccions o aquests problemes i fent xerrades i agrupant-se. I així és com en el cas d'Immobilitza, doncs en els tres col·legis del barri s'estan fent xerrades pagades a través de les AFAs intentant arribar a les famílies.
La importància de la xarxa també i de ser un bon model a casa.
Un bon model a casa, sí.
Suposo que no esteu al sofà amb el mòbil.
Clar, aquí arriba la dualitat. Aquí m'arriba la dualitat. Com ets un bon model? I, clar, qui deia ell? Jo, l'autocontrol, no? Jo li tinc posada a ella l'autocontrol, però com
però tu,
poso
clar.
Jo l'autocontrol?
Això és com quan el teu pare fumava. I et deia, tu no fumes, tu no fumes.
Eso es.
I el veies allà fumant-se amb cigarrillo.
Exactament, pues és
la
igual.
Copita, no?
La copita, és igual. Pues l'autocontrol. Pues aquí vam haver inclús d'escoltar aquests professionals i ens van dir, no pot haver-hi a la taula un mòbil. En el moment del sopar no pot haver-hi cap tipus de pantalla, inclòs una televisió. És moment de xerrar.
Em sembla molt bé.
I inclús ens han donat ordres de que quan la nena ha d'estudiar, el mòbil ha d'estar pues, en, bueno, en una safata. Aquest he començat a fer-ho perquè ella mateixa s'ha donat compte que quan comença a estudiar...
No aguanta.
Aguanta. Què passa, Charlotte? Aquí,
no, que ella deia que de vegades, per descansar, mirava sí. el TikTok.
El que faig jo per estudiar és que a vegades Spotify hi ha com un lloc que et posa tant temps d'estudiar, tens tant de descans per fer alguna cosa i tant d'altra d'estudiar. I a vegades me'l poso... I a l'hora del descans, o sigui, que quan faig una hora d'estudi, 20 de descans, minut de descans, sí que de bufar el mòbil o mentre estic estudiant, per exemple, a part de l'ordinador, perquè a l'ordinador tinc una cosa, agafo el mòbil, que tinc una carpeta on tinc moltes coses que també entren coses del col·le, i amb allò també estudio. O, per exemple, si estic en el cotxe i vull repassar abans de l'examen, m'agafo el mòbil, entro a l'això
del col·le. Sí, que hem convidat a un adolescent molt responsable, eh? Vull dir, no sé si és el model tipus de jove d'avui dia. Molt bé, Charlotte. Sí. Et felicitem. No sé, de respecte al futur, això... Com anirà? Creieu que serà
jo veig
pitjor?
Canvis
a
millor? Jo veig canvis. Jo no sé si és potser el meu... Aquestes xerrades. Sí. Saber que és una addicció. Jo estic notant canvis i molts papes i mames estan veient aquesta addicció, aquesta droga de dopamina, i estan prenent mesures. Encara falta formació. Encara falta... Per mi, una part molt important, ja us he dit, és el control parental, però no com un control parental obsessiu de controlo al nen i la nena i no li dono llibertat, sinó una mica de posar límits que dona seguretat. Jo veig canvis.
Necessitem també sensibilització de tota la societat.
Sí, sí, sí.
També és veritat que molts col·legis, instituts, va haver-hi un moment que van començar a posar pantalles per tot arreu, o sigui, per anar a classe, no?, per agafar punts, tot amb ordinadors, amb portàtils, i ara ja, doncs...
Fan la passa enrere,
tot el contrari, no? Exacte, sí. De traiem tot això, perquè, clar, tu tens l'ordinador... i tens moltes pantalles obertes, no estàs a la pantalla del Word prenent apunts, que esto, a veure, això ja se sabia, quan van dir que es faria això, ja sabíem que els nens obririen el WhatsApp web i obririen, no?, les aplicacions o una pàgina d'internet on està parlant no sé què, o el YouTube, o el que sigui, vull dir que no estan concentrats. No sé si vosaltres a classe esteu amb l'ordinador.
Nosaltres tenim un ordinador per persona a classe, i doncs hi fem moltes eines, molts treballs, i bueno, alguns professors sí que han dit que evitaran utilitzar el Chromebook, fent, ens donaran més dossiers a paper, més treballs fets escrits, però això seria com motivar-me una mica, però sí que hi ha persones de classe que obren una petita aplicació de jocs, uh-huh, en el que supostament estarien de fer un treball... que no sé com es deia.
Bueno, crec que... Però que juguen, no?
Sí,
que
es posen minijocs.
A jugar... Però no teniu accés a internet, no, allà, en aquell moment? Pots entrar a Instagram, per
doncs...
exemple?
Jo crec... Sí.
És tan bona que ni ho ha provat. És que
sí, és meravellosa. Jo és que jo crec que sí, perquè quan tu vols entrar a alguna pàgina web per buscar un treball o alguna cosa així, sí que pots posar el teu correu per buscar informació i sí, jo crec que sí.
Aleshores, sí.
Hi ha persones que entren a Shane en el que estan a classe, o sigui, jo crec que sí que hi ha internet.
Si entren a Shane, sí.
Sí.
Jo és que sóc més radical, eh?
A veure. Vull comentar una cosa, també després.
No, jo ho trauria tot.
Sí. Sí, o sigui, no, jo tornaria al paper,
jo tornaria al paper, a la pissarra
i...
Els mòbils tots al contenidor.
Una safata, sí. A l'entrar?
No, al contenidor.
Al contenidor. El teu també, eh?
El meu també.
Jo tinc curiositat, sí, del tema que va provocar alguns problemes en el tema del pati, quan ja començaven a l'ESO, el tenir o no el tenir el mòbil en el tema del pati, que aquí ha hagut un canvi.
Els hi deixen?
No els hi deixen. I em sembla que ha hagut una regulació, no sé si és aquest any.
Sí, que a classe que tampoc, no?
Bé,
no,
sí,
es va fora.
Perdoneu.
A classe jo els tenim prohibits. Bé, no es pot passar al pati tampoc. No es pot treure el mòbil. Sí, no es pot portar supostament, però sí que el pots portar apagat a la motxilla, sí, i quan surtes de l'escola ja és que el pots agafar.
Però es fa això de veritat?
Sí, ha estat un canvi.
Va arribar l'any passat al Consell Escolar de Catalunya, va haver negociacions.
Sí, sí, a classe et pillam amb el mòbil o a la butxaca i te'l treuen i has d'anar als pares a anar-lo a buscar. Ah. Sí, sí, ha passat, ha passat. Sí, no sí, pot...
Hi ha un canvi.
Hi ha un canvi,
sí.
Hi ha un canvi entre
home,
tots.
Home, jo crec que és important perquè si tu estàs... ja no a classe, perquè a classe, evidentment, si estàs amb el mòbil, és que ja sabem... Tothom ha anat a classe i ja sabemos lo dispersos que somos. Si a sobre tenim un mòbil, és que no estaràs pendent de res.
És com si no anés a l'escola.
Clar, exacte, exacte. Però a l'hora del pati també ho trobo molt important, perquè si tu deixes el mòbil a nanos,
no,
és que no, estaràs sí. Una altra vegada, jo, igual que quan sí. Arribes a casa amb el mòbil.
Jo vaig ser monitor de nens de menjador, de primer de l'ESO. I a l'hora del pati era...
Sí,
no parlaven. Clar.
Tenien el mòbil?
Sí.
I el menjador també?
El menjador també
o sigui,
és un tema que hem de parlar.
Mentre menjaven no es podia, però quan acabaven de menjar sí. I anaven al pati a ja jugar podien. Abans de començar les classes, ja podien. I perdona, eh? I era... Bueno.
Ja no es pot tampoc.
No feien res, clar, estaven tota l'estona amb el mòbil, sí, no feien sí. Res, no parlaven sí. Entre ells, no corrien, no sortien, no feien esport,
sí,
no feien res.
En el nostre cas, a l'hora del pati, uns se'n van a jugar a futbol, uns altres se'n van a jugar a la pilota,
clar.
I en el meu cas jo em poso a jugar a jocs de taula amb les
meves
amigues,
bé,
així en grup.
És que, clar, cadascú sí. el que li agradi, però fora sí. D'una pantalla, perquè la sensació, clar. Quan passi un temps... La sensació que tindreu, en el teu cas segurament no, però molts joves o molts adolescents que estiguin tan enganxats, la sensació serà que s'han perdut,
sí.
Que han vist su vida a través d'una pantalla. No?
Que potser no la tenen, la sensació.
O no sí. Tindran ni alguns records, perquè diràs, jo lo que estava és viendo TikTok, jo no estava...
No, perquè, o sigui, jo vull dir que jo vaig començar a tenir mòbil amb internet, que era la BlackBerry,
sí.
A primer de l'ESO. O sigui, jo tota l'ESO i el col·le el vaig fer sense mòbil. I ja em costa a vegades pensar en records
sí.
D'aquella... Sí, sí. Sí, jo crec que el mòbil m'ha fet perdre memòria.
Segur.
També hi ha un canvi generacional gran. Ells ja han nascut i creixen amb això.
Sí, ho tenen ja.
Suposo que jo, per exemple, encara no tinc problema en mirar una pel·li de dues hores sense
sí,
mirar el mòbil.
Sí, jo no puc.
I tu, que ens portem 12 anys, ja no pots.
Ja no puc.
Has però d'estar tota l'estona, no?, amb
o sigui,
altres
si estic
inputs.
Si estic al cine, sí. Perquè només tinc... O sigui, sí, o sigui és més fàcil estar concentrat.
Un input.
Sí. Però a casa...
O llegir
no
un
puc.
Llibre.
A casa, per exemple, si no estàs interessada, et poses una pel·lícula i a mig de la pel·lícula t'està deixant d'agradar, agafes el mòbil i ja tanques la pel·lícula, la sèrie, el que sigui. Però sí que jo també intento buscar-me algunes coses que m'interessin. Pel·lícules, per exemple, també utilitzo el mòbil per veure pel·lícules o sèries, recomanacions de llibres, de tot això. Sí que és veritat que llibres no m'enganxen molt, els llibres. Les pel·lícules i les sèries, sí, m'agraden molt més. Així que quan vull veure una sèrie o recomanada d'una amiga, sí que...
Però això, investigo. Charlotte, de que els llibres no t'agraden, estic segura que és perquè encara no has trobat un tipus de lectura que tu t'atrapi.
Bueno.
Perquè amb tot el que dius que t'agrada, segurament que trobes algun, no sé, un gènere o alguna cosa, un estil que t'agradi més, i segur que comences a llegir i dius, ostres...
Tiro el mòbil.
A lo mejor no tan dràstico, però sí. segurament que t'agrada.
Jo és que tinc a casa un llibre de cada tipus, com anar per una amiga diferent, amb una història completa.
No hi ha manera.
I sí que al principi com a motiu i l'agafo.
No ha d'agradar a tothom.
Però al cap del rato, si és un llibre molt totxo que s'enrolla molt, mira, passo. Agafaves...
Dame TikTok.
Dame droga.
Sí, quan, per exemple, el llibre és petitó així, amb la història molt curta, doncs, i és resumit, llavors, si a vegades m'enganxo, perquè jo ja he llegit llibres curtets, sí que és veritat que hi ha un que me'n va enganxar.
Ens hem anat a una altra tertúlia. Digues.
L'any passat, que és un del diari de grec que em va fer molta gràcia, i perquè el va llegir al col·le. A l'escola hi ha els dilluns i els dimarts 20 minuts o mitja hora abans de començar la classe, que és agafes tot el teu llibre i el llegeixes a classe. O sigui, pots portar el llibre que tu vulguis, o sigui que sí o sí llegeixes 12 cops a la setmana 20 minuts.
Però això de que li agraden més si són curts i resumits,
sí, a veure, sí,
especifica sí, molt i té molt a veure.
Tenia algun comentari a fer.
Ai, ara se m'ha oblidat. Jo què volia comentar
el blau, és... El blau de la piscina, que és...
Què volies?
Diari de grec. Ah,
darreres intervencions...
Crec que es deia amb l'aigua al coll.
Sí, jo volia comentar el tema de l'Adrián. Es diu...
Adrià.
Adrià, sí. que m'ha... Bueno, que veig que... Adrià, jo crec que això és una addicció, eh? Ho tens clar?
Sí, jo.
Ho tens clar, no? Sí, vale. Claríssim. Jo vull comentar que, igual que hi ha psicòlegs que ajuden en el tema de les addiccions de les màquines a tragaperres, als sortejos, sí, ja estan especialitzats en això. I són aquests mateixos psicòlegs els que diuen i que t'ajuden a treure d'aquesta addicció. Vull dir, que no és nuevo. Vull dir que tens no, sortida. Sí.
Però abans, ja però jo us proposo fer petites coses pròpies. Jo, per exemple, vaig a llegir, trec les dades del
mòbil.
Ja,
però jo també i després les poso.
Jo no, però perquè com que el que llegeixo m'agrada, no em fa falta.
També, però una pel·li. Però també per estar una mica tranquil, perquè si no...
Ja, això sí.
O d'aquí a casa, el camí a la feina, 20 minuts... El mòbil a la bossa. Jo
és que no, miro... no porto mai, de fet... Surto...
I en el cotxe, bueno, això ja ni parlem.
No, jo cotxe... surto a passejar, per exemple, el gos, no porto mai el meu mòbil, que sempre em diuen, si et passa alguna cosa, jo no porto mai el mòbil. I el porto quan agafo el cotxe, per si tinc algun accident o alguna història, no? Per no això... aquesta sensació de sí. No estar incomunicada. Però això que diu l'Adri, de que va pel carrer i que va mirant el mòbil, jo això dic, és que no ho entenc. Gent que va mirant pel·lis. Pel·lis directament.
Jo he mirat futbol sí. Pel carrer.
Ostres,
sí, hi ha gent a l'autobús sí, que es posa una pel·lícula de Netflix.
Però a l'autobús encara ho pots entendre, sí. O al tren, no? Perquè estàs en un trajecte, encara ho puc entendre. Però això d'anar pel carrer, però gent gran, que jo he vist mujeres i homes de 60, 70 anys que dic, però com ho fan? Perquè si jo voy atenta ja me tropiezo, no sé com poden anar.
No tot el món és tan patoso.
Sí. No sé, crec que hauríem de, sí, de parar una mica d'atenció i...
Jo és que al carrer soc una mica mèdica. O sigui, no, sempre he vist moltes pel·lícules que tenen que veure amb accidents i tot això, i em dóna por fins a mi mateixa, que estàs ahí mirant el mòbil, de sobte es passa una bicicleta i et... No,
jo al carrer... L'únic moment que aconsegueixo no mirar el mòbil és fent esport.
Sí, bueno,
i et perquè estàs música. Generant dopamina, Adrià. Clar, és jo... que la dopamina que t'està donant
jo
mòbil...
Jo quiero dopamina en mi cuerpo.
Però et poses ja, la música des del mòbil. Dopamina.
No, sense res. Doncs
pues, Adrià, diuen que no hem de buscar la dopamina, hem de buscar la serotonina.
Pues les dos per mi.
Les dos. Bé, doncs anem tancant, Cristina, sí, perquè al final és
molt
un
interessant
tema,
totes les opinions.
Sí, és un tema que enganxa molt, però val tenir en compte que no només hi ha una part dolenta, perquè aquests recursos de tot això que parlem, utilitzat de manera correcta, doncs també hi ha una part positiva. Per exemple, l'ús i accés de dispositius i de contingut digital s'ha relacionat amb múltiples beneficis en nens i adolescents, en l'àmbit de l'educació permet l'accés a grans quantitats de coneixement, a grans grups de població, a través de nous mètodes d'ensenyament.
I a més, s'han convertit en una eina que permet una millor connexió amb la resta i obre noves vies de socialització. Fins i tot hi ha diversos estudis que demostren que un ús adequat d'alguns videojocs incrementa la capacitat de concentració, de resolució de problemes. Així que la clau està en saber utilitzar aquests recursos, aquestes pantalles, de manera correcta i de forma moderada. Gràcies, Vanessa Luna. Recordem, ara de dues nenes, però també usuària de mòbil,
creadora
de contingut. Mira, si et volen seguir, Por fin hogar.
Sí.
Sí? No sé si vols fer l'últim titular, diguem-ne, de tot això.
L'últim titular de l'ús del mòbil o de xarxes, o en general. Jo, per mi, estem avançant, encara que anem molt poc a poc, i jo desitjo que, sobretot, la societat avanci posant una normativa que es doni compte de que això és una droga.
Mm-hmm. Gràcies, ho és, Vanessa. Sí, sí. Charlotte, Leal, jove de 14 anys, molt conscienciada, per cert. Què diries?
Bueno, sí que... Bueno, és que no sé...
Tu no sí. Creus, no?, que ho estiguis fent molt malament.
Tu estàs fent bé.
A veure, sí que... Hi ha vídeos que a TikTok que et surten i et diuen la situació en què estàs del mòbil o t'ajuda a deixar-ho i tot això. O sigui que sí que conec gent no li fa ni cas, però jo ho escolto, perquè a mi m'agradaria deixar una miqueta més i concentrar-me en altres coses. És complicat, però ho estic intentant.
Molt bé, doncs t'animem a això.
I Adrià Tirado, jove de 29.
29. A mi em costa ser optimista com la Vanelu. Però bueno, ella està més informada, llavors li farem cas. Però jo crec que no anem cap endavant,
no?
La veritat.
Intentaràs millorar, tu?
Intentaré millorar, sí. Sempre s'ha de millorar.
Però ho dius una mica, no?, amb la boca petita.
Mai s'ha de deixar de creure.
Bueno, moltes gràcies a tots tres. Us recordem que podeu recuperar aquests continguts a Ràdio Castellà, Ràdio Barberà i també a Spotify. I, Cristina, ens escoltem el mes vinent amb més continguts.
Fins el proper mes, Alba.
Que vagi molt bé.